Les hommes y pauvres En matèria de preguntes existencials hi ha una tríada clàssica. On anem, qui som, d'on venim. Tres qüestions que, si parlem dels sàpiens, també val la pena abordar des d'una de les disciplines que com a espècie ens fa distintius, és a dir, la llengua, la comunicació verbal, la manera, per dir-ho amb Lluís Duch, com emparaulem el món i com una certa idea de món delimita, per dir-ho amb Wittgenstein, els límits del llenguatge. El que no sembla tenir límits és la capacitat de recerca, la curiositat i el rigor científic de l'estudiós infatigable que va ser Joan Coromines. Algú que va entendre que aquest d'on venim no es pot explicar únicament des de la biologia, sinó que necessitem els ètims. Que viatjar als orígens vol dir també entendre com nominem els espais i les coses i que a vegades les arrels del present les podem trobar en el cor d'un lexema. Ara que ja podem trobar en línia el monumental onomasticon, avui a Ciutat Maragda volem dimensionar el llegat lexicogràfic de Joan Coromines. En conversa amb dos dels grans estudiosos de la seva obra, Josep Ferrer i Joan Pujades, amb Jordi Puntí, Xènia Diaconova i també amb diferents lingüistes que glossaran troballes lèxiques al Coromines. Amb l'Adolf Beltran coneixerem el seu vessant excursionista i en Joan Lluís Lluís ens portarà avui la peripècia d'un lingüista de ficció, creat per l'hongarès Ferenc Karinti a la novel·la Metrópolis. Avui, per tant, des dels orígens, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I obrim avui saludant en Josep Ferrer, què tal? Benvingut.
Moltes gràcies.
Ben tornat, Joan Pujades.
Hola.
Xènia Diaconova.
Què tal?
I Jordi Puntí.
Com anem, que esteu?
Avui, molt bé, convocats, ja ho sabeu, per abordar... És una tasca titànica, ho dèiem fa una estona, l'obra de Joan Coromines, el seu pes, el seu llegat ingent. De fet, el prefaci de la primera edició del Diccionari Etimològic literalment diu l'obra de tota una vida, amb la qual cosa un s'imagina ja. Estem parlant d'una obra publicada el 1980, primera edició, i per tant hem d'entendre que ell va començar a treballar i que als anys 20.
Sí, de fet és ell ja va començar a treballar amb aquesta obra. Bueno, de fet la seva idea inicial era més aviat adreçada cap al diccionari de toponímia, onomàstic en catalònia. Perquè ell es volia en principi s'especialitzava o es volia especialitzar en toponímia. Entre altres coses, perquè segurament Coromines era el lingüista més ben preparat de la seva generació i de totes les generacions precedents, pel que fa a la seva formació, no només en l'àmbit català, sinó bueno, en l'àmbit pràcticament de la Romània. Era un, realment, pels seus estudis, un de, i a més era un estudiant brillant, doncs era una persona especialment capacitada per les llengües i molt ben formada. I llavors ell es volia dedicar a la toponímia perquè la toponímia, de fet, és com diríem els fòssils de la llengua, no? És a dir, allà on queden els rastres més antics de la llengua, com si fossin petjades d'aquestes fòssils antediluvianes, no? I per tant, diríem, és el repte més important per un lingüista dedicat especialment a la etimologia, no? Perquè li permet recular segles i segles en un període que pràcticament no hi ha testimonis escrits, no?
Evidentment estem, per tot això i per tota la seva obra, que dèiem ingent, davant d'una figura excepcional, així, de fet, en Carles Duarte, que fa signa un pròleg, jo crec que molt ric i molt complet, a l'àlbum Joan Coromines, doncs parla així, en termes de figura excepcional. L'àlbum Joan Coromines, hem de dir-ho, és un dels llibres, jo crec que tracen un retrat polièdric més interessant del doctor Coromines i que s'obre amb una semblança d'en Carles Duarte, amb qui poeta i amb qui va treballar, no?, i que va col·laborar. I ell ho diu així, Duarte parla de la curiositat d'aquest home que va convertir
la seva curiositat, llegir la biblioteca del pare, no?, en una veritable passió, és a dir, que també és una sort, poder-t'hi dedicar.
Sí, sí. Sí, de fet, va fer de la seva feina, doncs, una passió, malgrat els avatars de la història, també, es va haver d'exiliar, és a dir, va ser professor primer a l'Argentina, es va exiliar a l'Argentina, llavors a la prestigiosa Universitat de Chicago, i per tant va haver-hi uns anys que bueno, fins als anys 50 no va tornar al país, i a partir d'aleshores, gràcies a que va poder compactar la docència, passava mig any aquí a Catalunya i l'altre mig any a Chicago fent classes, no? Però malgrat això, era, sí, la feina, la llengua, era la seva passió, i aquí va dedicar tots els seus esforços, de fet tota la seva vida, és una vida consagrada, com si fos un monjo d'aquests, consagrada a aquesta tasca, no?, a l'estudi de la llengua catalana, especialment.
Ara, en forma gairebé de símil, has dit una paraula clau per imaginar, no sé si és molt ajustada en aquest sentit, doncs l'hem d'imaginar com el científic, com el monjo, amb la precisió de l'entomòleg treballant cada paraula, és així com treballava el diccionari?
Sí.
Bé, el diccionari, suposem que ho ha fet així, és a dir, ell va començar aquesta recerca en part a l'Argentina, que va ser el seu primer lloc d'exili, i aleshores és quan es va dedicar a fer el diccionari etimològic castellà, perquè no tenia materials per fer el català. Aleshores, doncs, anava buidant totes les biblioteques que hi havia, tant a l'Argentina com a Xile, que ho tenia a prop, i doncs recollir materials per fer aquesta obra que no era volguda per ell, però que era una manera d'aprofitar el temps, ja que no tenia materials per fer el diccionari etimològic català, que probablement és el que hauria desitjat, no? I quan va tenir tots els materials recollits a l'Argentina, va ser llavors quan va demanar, doncs, una beca de la Fundació Guggenheim, i quan li van concedir, aleshores va obtenir també una plaça de professor a la Universitat de Chicago, que va ser el lloc on va poder treballar per acabar aquest gran projecte, que va ser inicialment el castellà.
A més dels diccionaris, una de les coses que fascinen més de la figura de Joan Coromines, i crec que en pocs casos es pot explicar així, és que continua generant, 2021, continua generant moltíssima bibliografia, sobretot des de la Fundació Pere Coromines, no? Hi ha un munt de volums, abans citava, que és de l'any 97, quan va morir, si no m'erro, l'àlbum Joan Coromines, amb aquesta coberta de Pere Jaume, fantàstica, però vaja, hi ha epistolaris amb personalitats com Pompeu Fabra, Riba, Pla, Joan Fuster, que de fet és un gènere, no?, on ell també va excel·lir, és a dir, l'epistolari entès gairebé com a gènere de pensament lingüístic contrastat, és a dir, en contrast i amb diàleg amb algú altre. No?
Sí, sí, de moment hem editat 17 volums dedicats a l'epistolari de Joan Coromines, i el 18è sortirà d'aquí un parell de mesos, que és entre Joan Coromines i Antoni Maria Badia i Margarit, que també és molt interessant, i vaja, aporta molta informació també de dos personatges, doncs, que aparentment, doncs, i realment treballaven tots per la llengua, però que hi havia algunes diferències personals entre ells, no?
El que per mi resulta, quan vas veient tota l'aparició de tota aquesta història, de tot aquest material, el que em resulta fascinant és imaginar d'on treia el temps, no? Com ho feia, perquè, bueno, sabem que és veritat que el va començar a treballar-hi molt d'hora, però també va voltar molt quan venia aquí. Aquests 6 mesos que venia, no?, que estava 6 mesos a la universitat a Chicago i 6 mesos aquí, quan venia aquí, què feia? Escrivia, sobretot, o sobretot es voltava per buscar informació i per recollir material?
Sí, és que hi ha aquesta visió del lingüista com una persona, bàsicament, com una mena de rata de biblioteca o d'arxius i així, no? I, esclar, els lingüistes tracten amb un material que és viu, que és la llengua, i la llengua s'ha d'anar a cercar a fora, evidentment, no? És evident, també és veritat que hi ha una feina d'arxius i de consulta bibliogràfica que es fa que es fa en biblioteques i en arxius, perquè la plasmació escrita de la llengua viva doncs, es fa també amb sobrepaper. Uh-huh. Però en la mesura que és possible, és clar, s'ha d'anar a la font primigènia, que és la transmissió oral de la llengua, no? I és clar, Coromines, amb les seves recerques toponomàstiques, és a dir, no només anava a la recerca dels topònims de les contrades de tots els països catalans, sinó també alhora doncs, enriquia el que havia de ser el seu, diríem, la llengua general per enriquir el seu diccionari etimològic, no? I això ho feia anant, evidentment, els 6 mesos que es passava a Catalunya, passava mesos, llargues temporades fent... Ell ja havia preparat durant els mesos que estava a Chicago minuciosament quina havia de ser les rutes que havia de fer i llavors arribava aquí i es dedicava, esclar, setmanes i setmanes a trascar per aquests mons de Déu a la recerca d'això, de com un entomòleg que va darrere una papallona, doncs ell darrere de la paraula...
I tenia col·laboradors? Que també viatgessin amb ell o que l'acompanyessin? O...
Bueno, en va tenir alguns, el que passa que el seu ritme de treball era tan exigent que no podia ser. Per exemple, aquí tens l'epistolari amb Joan Sales, o Sales, no? Doncs que durant una època també va ajudar, uh-huh. va fer enquestes toponomàstiques per l'onomàsticon, no? Però, de fet, la gran majoria d'enquestes són fetes personalment. Sí, és veritat, va tenir 3-4 col·laboradors, però durant un període molt breu i pràcticament és això que dèiem. És curiós això, perquè és que és el que diem, és a dir, d'on treia el temps. Bé, en una època també en què no hi havia tantes coses per distreure l'atenció, com la televisió, etc. No? I per tant, també és veritat que avui dia nosaltres quan escrivim un text o així, tenim la pantalla d'ordinador que ens permet corregir 50.000 vegades. Nosaltres en aquests epistolaris hem editat, per exemple, cartes d'en Joan Fuster, que són, és a dir, escrites a ratxa, màquina d'escriure, mm-hmm. i sense cap error. Vull dir, com que el fet de tornar... És a dir, d'equivocar-se o haver de tornar a picar la carta suposava una feinada ingent. Ja quan es posaven davant de la màquina d'escriure, ostres, tenien molt clar què volien de dir, com ho havien de dir. No es permetien la possibilitat aquesta de fer esborranys, com fem nosaltres, que fem 50.000 còpies.
Sí. No, el que passa és que al mateix temps, jo recordo una vegada vaig tenir l'oportunitat de veure un original, una fulla original de l'Onomasticon passada al Linotipista. I era, bueno, per mi era un garbuix incomprensible de correccions, d'esmenes, de canvis, amb diferents llengües, a més, amb diferents grafies, perquè, i alfabets, no? Perquè hi havia grec, hi havia sànscrit, i llavors tot això jo pensava, com s'entén? I a més, pel que tinc entès, ell volia que ho fes un determinat linotipista, que es treballés d'una manera molt particular. M'imagino que sobretot això només funcionava des d'un sistema absolut, de dir, de la persona que es lleva al dematí, pensa en això i se'n va a dormir pensant en això i no té gairebé res més al cap, no?
Sí, sí, allò que dèiem de la consagració, no? No de la primavera, però sí de la filologia, no? Clar, en Joan Coromines, no?
Uh-huh. Home, era un home que pràcticament estava tancat en el seu estudi, pany forrellat, és a dir, que no entrava allà ningú. Era un home que estava, doncs, a les 12 o 13 o 14 hores que treballava cada dia concentrat en allà, i a més és això que dius d'aquests fulls de l'onomàstic o no, del diccionari etimològic. Ell solia cada vegada que corregia afegir clar. Més text, i això era molt dificultós per al pobre linotipista, no?
Ell no va arribar a treballar mai amb un ordinador.
No.
Es va fer, li hauria pogut, diguem-ne, per edat ja li hauria pogut tocar, sí, al principi, però no. Però no.
Fins i tot Max Kanner ens havia comentat que un dels darrers volums del Onomasticon, doncs que per comptes de fer-ho amb linotip es havia fet doncs amb ordinador, i que ell se'n va donar i el va fer repetir. És a dir, ell volia doncs que la lletra quedés marcada en el paper,
sí,
i
la grafia.
Exacte, vull dir que no.
Sí, sí. No, no, això està bé, a més sí, a més, sí. Que no, no, en aquest cas no són manies, sinó coses que efectivament fan que el rigor i el treball sigui després tinguin resultats, no? Avui la Xènia ha portat, perquè és una de les grans també, jo crec que, incorporacions de fer d'una obra enciclopèdica, també manualment de consulta més, que necessita més espai, també la iniciativa de fa uns quants anys de convertir-ho, crec que en tres volums, no? De fer un l'etimològic.
Sí, se'm van fer dues versions, una amb tres volums i aquesta que és el manual que vam fer amb un volum, sí.
Sí, vaig fer. Ostres, doncs mira, és un honor conèixer algú que ha fet aquesta meravella, el diccionari etimològic manual de la llengua catalana, que, a més, jo tinc amb Coromines i tinc lligat un record important de l'adolescència, que cada vegada que agafo un diccionari seu em ve al cap, que és que jo, quan vaig venir aquí a Catalunya, vaig anar a parar al primer pis de lloguer on vaig estar amb els meus pares, era el pis d'una professora de lingüística catalana, i tenia allà una habitació amb llibres. I quan vam entrar ens va dir, bueno, a veure, vosaltres sou russos, suposo que aquests llibres en català no us interessaran, però bueno, si per un cas us interessen, els podeu agafar. I jo, efectivament, em vaig llançar sobre aquells llibres i... a més, l'altra sort que vaig tenir és que a l'institut on vaig acabar el batxillerat hi havia un professor fantàstic, que era l'Alfred Sargatal, no? Que era també traductor de l'Eliot i de grans autors, que em va influir molt en aquell moment, i jo li vaig preguntar un dia, bueno, ara que s'acosta Nadal, recomana'm una bona lectura. I em va dir, bueno, si vols una novel·la, El procés de Kafka, i si et vols divertir, El diccionari de Coromines. Jo, òbviament, vaig preferir divertir-me. I vaig agafar primer un volum, després l'altre, que els anava fullejant i anava traient paraules. Llavors me'n recordo, com si fos ara, que vaig buscar la paraula panteixar, que, no sé, em feia gràcia sonorament, i vaig buscar a veure d'on venia, no? Llavors ara he retrobat la definició, que diu panteixar, del llatí pantasiare, pronúncia vulgar en lloc de fantasiare, o sigui, com la fantasia, amb el sentit primitiu de somiar i patir d'un malson, partint de la respiració agitada que causa un somni commovedor o un malson, après el sentit de bleixar, respirar fort per agitació o cansament. I això em va impressionar tant que panteixar, en el fons, és somiar, que ve de la mateixa arrel que fantasia, que immediatament vaig començar a fer un poema que no recordo res, menys dos versos que posava: la gràcia del futbol és el panteix dels jugadors, la resta són desgràcies. Mira, encara ara són dos versos de l'adolescència que trobo que es poden salvar.
Però a més, això que deia en Sargatal, el teu professor, i ara que és una cosa que m'imagino que s'ha destacat, o que, no, que més una vegada us han dit de l'etimològica, en aquest cas, que és més que un diccionari, és gairebé això, una invitació, és a entrar en diferents mons que a més connecten entre altres mons, no? Té un punt d'univers de Borges, si un vol, no? I de Libro de Arena, és a dir, allà on cada vegada que l'obres és gairebé infinit, i et va, si tens una mica de curiositat, que és bàsicament el que mou, en aquest cas, una recerca lingüística i científica com la que va fer Coromines, si tu també jugues aquesta curiositat, és una festa. Mm-hmm.
No? Sí, perquè estilísticament també és un diccionari redactat d'una manera molt, molt poc de diccionari, no? De fet, això que dèiem, és a dir, va dedicar tota la seva vida a aquesta recerca i només va fer això, però va aprofitar també per posar-hi, diríem, la seva empremta en l'hora de redactar és a dir, té un estil de redacció al diccionari que és molt poc convencional, no? És a dir, pràcticament Coromines aprofita és a dir, qualsevol entrada per llavors recordar quan anava per aquests barals caminant, o anècdotes, etc. I ho aprofita també com per fer una mena de memòries de la seva vida introduïdes dins. I és clar, això sobta molt per les persones que acostumades a aquest tipus d'obra, que a vegades acostumen a ser obres doncs una mica espesses, doncs sobta molt perquè és clar, té un to, un estil molt poc, diríem, de diccionari, no?
De fet, jo encoratjo els lectors, els oients, perdó, a entrar, si no tenen a casa, que és molt probable que no el tinguin, anar a les biblioteques i agafar volums de l'etimològic i complementari i obrir-los a l'atzar i deixar-se portar, perquè en realitat Hi ha un detall que jo crec que és molt, molt revelador, i és que més que un diccionari per consultar, que ho és un diccionari per llegir. No? Mm. Jo recordo el Josep Pla en els dietaris explica que llegeix, o sigui que cada dia al vespre abans de dormir obre i llegeix unes quantes pàgines, no? Probablement fins i tot de manera ordenada. En aquests moments acaba de sortir el primer volum, Coromines li ha enviat, no sé si el 60 i alguna cosa, sí, sí. I aleshores va llegint, no? I té això, té aquest element de sorpresa que jo he volgut portar una cosa que m'ha fet molta gràcia, que mirava aquest matí, mirava a veure què deia la Wikipedia del diccionari, i fa una descripció molt exacta. No sé qui és el redactor, potser vosaltres el coneixeu, però en tot cas fa una descripció molt exacta i acaba amb aquesta última frase explicant què el porta a Coromines. Diu: una voluntat pedagògica i un estil molt personal, sovint fins i tot novel·lesc. I aquest novel·lesc m'ha fet molta gràcia, és a dir, que és una manera, evidentment, reclamar el component erudit i el component indispensable de la seva feina, però que al mateix temps té això que l'allunya una mica del món exclusiu científic, no? De l'escriptura científica i tècnica que pot tenir un diccionari.
Sí, estem completament d'acord, és a dir, a més Coromines és un gran estilista, és un bon escriptor. És a dir, nosaltres, per exemple, amb els epistolaris que publiquem de Coromines, és a dir, te n'adones que realment estàs davant d'una persona que no només té uns coneixements, diríem, científics de la llengua molt profuns, sinó que realment, és a dir, té aquell geni, no?, de que té un escriptor, no? És a dir, realment, jo penso que això s'ha de reconèixer, és a dir, tant en el diccionari com en els epistolaris, te n'adones que estàs davant realment un gran escriptor català.
Avui també amb altres, amb Plauera, la Xènia en Panteixà també va tenir una primera troballa lèxica. Avui també hem volgut, amb algunes persones vinculades a la llengua des de diferents àmbits, doncs saber quina és la seva tria del Coromines. Ara la sentirem, però abans volia saber, m'ha despertat la curiositat, ara en Jordi feia una invitació, avui tot Ciutat Maragda és una invitació a anar a buscar els diccionaris de Coromines i perdre-s'hi, però deies tu, Jordi, aneu a la biblioteca i busqueu-lo. Em pregunto si què hi ha de Coromines en línia, en xarxa, en una època en la qual els diccionaris cada cop més s'incorporen, no?, a la web, tot, és més fàcil potser anar-ho a buscar allà.
Doncs mira, en aquest sentit tenim molt bones notícies. És evident que tant el diccionari etimològic com l'onomàsticon han de ser a la xarxa, perquè no, avui dia no té sentit. I, de fet, gràcies a un conveni que tenim entre la Fundació Pere Coromines i l'Institut d'Estudis Catalans, és veritat que l'esforç tècnic l'ha aportat, evidentment, a l'Institut d'Estudis Catalans. La nostra fundació és una fundació molt modesta. Doncs, gràcies a, diríem, a aquesta col·laboració, el diccionari, diríem, l'Onomasticum Catalonia, que és el diccionari de toponímia, d'etimologia de tots els topònims, està ja pràcticament en línia i s'ha de presentar en els propers mesos. I després de l'Onomasticon seguirà com ha de ser el diccionari Coromines per antonomàsia, el diccionari etimològic complementari de la llengua catalana. És evident que en ple o ja al segle XXI, si no ets a la xarxa no existeixes, i això és un patrimoni de la llengua, és un patrimoni, diríem, del país, i això ha de ser a la xarxa, ja dic, gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans, que és el que ha fet el gran esforç tècnic, doncs això es podrà consultar en línia pròximament.
En breu, aquest 2021.
Sí, sí, sí. Sí.
Oh, és una gran notícia. Sí, sí. És una gran notícia, ho celebrem. Sí. Ara sí, escoltem algunes d'aquestes veus, la paraula que han triat, les raons per les quals l'han triada, i després ho comentem. Comencem pel traductor de grec i llatí, Eloi Creus.
El mot que he triat és torcimany. Primer, perquè, a part de ser de les poques paraules que rimen amb afany, és una bonica manera de dir traductor, intèrpret. Segon, perquè, tot i no ser una paraula d'ús corrent, és habitual que apareguin els estudis clàssics d'on vinc. Hesíode o Homer eren torcimanys de les muses. És una frase que qualsevol estudiant de filologia clàssica deu haver sentit alguna vegada. Però en grec, intèrpret és hermeneus, i en llatí és intèrpres. I no se m'havia acudit mai d'on podia venir aquesta paraula. De fet, resulta que ni tan sols és indoeuropea, segons ens informa el Coromines. i és que el diccionari etimològic del Coromines et treu les castanyes del foc i et porta sempre molt lluny. És quasi una novel·la llegir aquest diccionari. Resulta que Turcimany és d'origen semític, una paraula que jo tenia tan arrelada a l'àmbit grec. I és d'ús ben antic, en català. Coromines el testimonia l'any 1270 i el fa venir de l'àrab, com un derivat del substantiu turcoman, que vol dir intèrpret, derivat de tarham, traduir. Un mot que també ha donat derivats en castellà com trujamán i truximán, paraules precioses totes elles. Però Coromines fins i tot planteja possibles relacions amb paraules russes com torc, comerç, o torgui, subhasta, en fi, diferents paraules, i en dona un possible origen turc. En realitat, però, he fet una mica de recerca consultant el meu amic assiriòleg Lluís Feliu, i de fet l'arrel de tarham es remunta molt més enrere. En acadi apareix el mot targumanum, testimoniat, atenció, al segle XIX abans de Crist. Ara bé, es veu que la bona gent catalana li devia sonar molt estranya, això de Turcimany, i aviat, diu Coromines, va passar a significar persona hàbil, destre, ric en astúcies, mentider o maquinador. Sembla que per analogia amb el castellà manya. El més divertit de la cosa és que, segons Coromines, en diferents testimonis medievals catalans, el mot Turcimany pren formes diferents. Algunes de molt divertides, com trujamà, trujimant o trujamà. És ben bé que els traductors tenim mala fama des d'antic, però com que no voldria que ens prenguessin per un animal tan poc estimat pels semítics, convindrà recordar que truja sí que és un mot llatí, que ve de Troia, i que, per sort, no té res a veure amb els nostres estimats traductors.
Una paraula només ha donat per tot això. Imagineu-vos, eh? Quants fils es poden estirar i per quants idiomes i cultures diverses, no?
Sí. És que ben bé que és això, és el fil d'Ariadna, no? És a dir, comences, agafes un cap i vas i la troca aquesta et porta a moltes èpoques, molts països, moltes llengües. Clar, no s'ha de perdre de vista que els diccionaris aquests, és a dir, el que fan és, diríem, és explicar-nos l'origen i l'evolució de les paraules, eh? És a dir, que és a dir, el marge del component aquest personal de Coromines, etc. És a dir, en el fons és un homenatge o un temple a la llengua, és a dir, a la llengua catalana.
Vosaltres en recordeu alguna, Josep i Joan, de paraula que us hagi atrapat i estirat i fet estirar fils i curiositats diverses?
Bé, això que dèiem dels orígens i la vida de les paraules, és a dir, hi ha paraules que a vegades apareixen, llavors desapareixen, llavors tornen a recuperar, i a mi em va fer molta gràcia quan preparava el diccionari aquest abreujat, el cas de Brubruna en el sentit de Moranet, no? És una paraula que a Catalunya era una paraula habitual, era tan habitual fins al punt de formar part de les cançons populars com aquella que diu la lluna, la pruna. Sembla que originalment era la lluna, la bruna vestida de dol, perquè la lluna, la pruna...
La pruna és veritat, que la pruna no té
gaire sentit, però va resultar que aquest adjectiu Brubruna al Principat de Catalunya va arribar a un punt que va desaparèixer. Es va mantenir al País Valencià, però aquí al Principat va desaparèixer. I llavors aquesta cançó tan popular, que originalment deia la lluna, la bruna, com que el parlant ja no entenia que volia dir bruna, li va posar pruna, perquè una pruna seguia el que era, no? I tot i que aquesta cançó l'hem cantat tots, la lluna, la pruna, i vas dir, sí, això què vol dir, la pruna? Sí. Doncs Coromines explica que originàriament, en lloc de pruna, era bruna, que llavors sí que té més sentit, perquè vas, la lluna pot agafar aquests tons així vermellosos, no? O etcètera,
sí, sí.
No? I més si és vestida de dol, no? Vull dir, doncs això, com, és a dir, com una paraula, un adjectiu com aquest, apareix, torna a desaparèixer i llavors es torna a reincorporar, segurament,
amb el modernisme. Com antropònim, en aquest cas.
Sí, sí. Sí.
Joan, tu tens una bruna o un bru?
No, això el que ho ha treballat més és en Josep, que és el que va tenir cura d'aquest magnífic diccionari, i això el té molt més fresc que ell. Jo m'he dedicat més amb altres temes com epistolari i així.
Doncs ara, seguim el repàs de lèxic, en aquest cas amb un escriptor, vaja, un divulgador lingüístic, que també té una tria molt particular, l'Enric Gomà.
Hola, la paraula que jo avui comentaré és hòstia. Les hòsties del mar. Els catalans, fins al segle XVII, d'aquesta mena d'animal llefiscós i que ens mengem viu i cru, en dèiem hòsties. I aquesta paraula, hòsties de mar i hòsties, generava moltes bromes sacrílegues i moltes burles perquè es feien jocs de paraules odiosos i nefants amb l'Eucaristia, amb l'hòstia de la litúrgia. I en aquest sentit, l'Església va decidir introduir la paraula ostra, que és ve del portuguès, que els portuguesos feien servir aquesta fórmula ostra per parlar de les ostres del mar. Llegeixo que a Menorca encara diuen hòsties per les del mar i també a Peníscola. I al País Valencià diuen ostió per les ostres del mar. I a Andalusia i a Múrcia també. I això Coromines t'ho explica doncs, amb molta gràcia i celero. Hi ha un moment que és inenarrable que diu, segons Joan Coromines, i penso, ell mateix es parlava en tercera persona. I això és una virtut que només està a l'abast de Juli Cèsar i Joan Coromines.
Citar-se com a font d'autoritat pròpia. Això està bé, és a dir, clar, clar, efectivament, si un ha fet una feinada, no?
Sí, sí.
Però veus això, si em permets, la idea aquesta de la, que dèieu al principi també, no? La paraula com a fòssil, no? Com a element que conté, o sigui, com a paraula, em fa pensar molt en unes explicacions del Pere Jaume, que ella deia que totes les paraules són, en el fons, elements físics, no? Això lliga molt amb la seva obra, no? Són, fins al punt que deies que totes les paraules en algun moment han sigut topònims, en el sentit que contenen, igual que un fòssil, una informació del passat d'un lloc, concretament, no? A partir dels dialectalismes, que és una altra de les coses que treballa molt bé Coromines, no? I que utilitza molt. I en aquest sentit, doncs, m'agradava molt ara quan algú parlava de les diferents variants a cada lloc, no? De com s'utilitza, que és un dels ve de Déus del diccionari, no?
Exacte, sí, anar transitant també, no? Geografies, no només amb els topònics, sinó amb la pròpia llengua, sí, i en totes les variants que...
Sí. Sí, de fet, això d'en Pere Jaume em fa gràcia perquè, bueno, en Pere Jaume té una especial relació d'amor amb l'obra de Coromines i, de fet, tota la colla, tota la sèrie d'epistolaris estan il·lustrats amb cobertes de Pere Jaume.
Ah, totes són de Pere Jaume?
Sí, totes, la col·lecció aquesta dels epistolaris, sí. I jo recordo haver llegit, jo trobo que Pere Jaume plàsticament a mi m'agrada molt i a més té un pensament també que és molt atractiu, no? Jo recordo haver llegit assajos seus que deia, diu, és que parlant d'això dels topònims que tu deies, doncs que és com si l'aire, és a dir, amb el contacte amb la terra produís aquells sons i per tant el mot aquell del topònim, clar, no? Sí. I realment és un pensament molt, 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 molt suggeridor, no? Molt, molt ric. I no deixa de ser curiós també que, és a dir, Pere Jaume, que té una obra tan lligada al caminar, no?, l'excursionisme, etc., doncs clar, també s'hagi fixat en una obra de Coromines. Coromines és un gran excursionista.
Mm. Sí, sí, ara amb la Dols resseguirem algunes de les excursions que va fer. M'agrada perquè l'àlbum Joan Coromines també hi ha un apartat on registra totes les, no?, totes les excursions.
I les mil.
Ah, això mateix, que no. Sí. Aviat t'has dit.
I a més, també registra el que tots els llestis que portava la motxilla. Jo me'n recordo que el meu germà, el doctor Joan Ferrer, va ser l'últim secretari i col·laborador de Joan Coromines en l'Onomasticon. I ella, no sé si era la germana de Joan Coromines, la doctora Júlia Coromines, una psiquiatra eminent, li havia explicat que és que en Joan, quan anava d'excursió, portava una motxilla, perquè semblava que era més grossa gairebé que ell. I ell era un home molt alt, per la seva època era un home molt alt, Joan Coromines. Diu que portava una motxilla que era brutal. I aquí en l'àlbum aquest Joan Coromines reproduïm la llista de tots els esclis que ell posava a la motxilla per no deixar-se res, no? Quan preparava la motxilla s'anava d'excursió doncs un cap de setmana o els caps de setmana acostumava, quan era jove, és a dir, abans de la guerra, acostumava a marxar a caminar per aquests mons de Déu, no?
Ara reprenem les excursions, seguim mentrestant l'excursió l'itinerari lingüístic i lèxic, en aquest cas amb la lingüista Carme Junyent.
Joan Coromines és una de les millors coses que li ha passat a la llengua catalana. Gràcies a ell tenim obres com el Diccionari Etimològic o l'Onomasticon, que són obres que rarament trobes en altres llengües. Tot i això, Joan Coromines té dues coses que a mi m'irriten bastant i que no sé si estan connectades. Una és el menyspreu amb què tracta tots aquells que no pertanyen a l'àmbit acadèmic. Sovint al seu diccionari s'hi troben comentaris que jo trobo francament ofensius. I l'altra qüestió és la descurança amb què tracta les llengües o que no tenen tradició escrita o que, bé, en tot cas que ocupen un espai marginal també en el món acadèmic. Puc posar com a exemple el cas de l'enxaneta, que ell diu que és una paraula d'origen occità que ve de Sageta, però en canvi hi ha un gran arabista que es deia Federico Corriente que té una teoria alternativa força més plausible que la fa venir de Zaneta, que és de fet el nom d'una ciutat, però és un terme amazic del qual també ve Janet, i que em sembla una etimologia força més plausible. En aquest sentit, moltes paraules que hi ha d'origen amazic i que altres especialistes han identificat, doncs amb Coromines sempre trobes una etimologia incerta, una cosa així com aràbiga, però sense aprofundir-hi gaire.
Bé, a veure, Coromines és un home del seu temps, és a dir, no podem valorar amb paràmetres del segle XXI personatges que no són del nostre segle, perquè evidentment això ens portaria a descartar tota, bueno, tota la literatura gairebé anterior a la nostra, no? Aquest component, aviam, Coromines era molt dur amb els seus col·legues quan no combregava amb les seves idees, o era molt dur, realment era molt dur, però eren amb col·legues. Coromines es va passar, doncs, bueno, va recórrer tots els països catalans a peu i en castana a gent, diríem, illetrada, perquè en les seves enquestes ell no volia persones que fossin, és a dir, volia persones que tinguessin un, diríem, un sentit de la llengua genuïna, però que no fossin il·lustrades, perquè això per ell, és a dir, amb raó deia que això feia que modifiquessin la seva parla, no? I ell devia encastar centenars de pagesos, de pescadors, etc. I en tots ells els tractava amb una exquisidesa total, perquè entre altres coses, si no l'haguessin engegat, l'haguessin engegat a passeig, no? Per tant, jo no sé quan diu això. Esclar, per exemple, parla de l'amazic. Aviam, Coromines controlava o coneixia una quantitat de llengua realment brutal. Només cal en el diccionari etimològic veure les abreviatures del nombre de lletres que, del nombre de llengües que ell coneixia, però clar, tampoc ho sabia tot, eh? Tampoc ho sabia tot. Ell coneixia molt bé l'àrab que es parlava a Espanya, etc., l'àrab clàssic, però potser l'amazic potser no en sabia tant com aquí ens recorda la...
I us trobeu avui dia que hi hagi gent que, sobretot lingüistes, que d'alguna manera a partir del Coromines actualitzen i ofereixen alternatives o variants?
Amb Coromines no aviam, qui era? En Colón, germà Colón, té un article que comença quan Nostre Senyor va crear el món, es va trobar que Joan Coromines
ja hi era.
Sí, clar, perquè és veritat que Coromines... A vegades vol donar explicacions de tot i a vegades doncs n'hi ha que són clarament errònies, no? N'hi ha que no se sap, que són pistes, o són possibilitats, hipòtesis, no? Però, per exemple, el deixeble més fidel de Coromines, el doctor Josep Colsoy, que encara és viu, té 96 anys i viu al Canadà, jo recordo que ell explicava, quan davant d'aquestes crítiques, diu, no, és que vosaltres us fixeu... diríem amb allò que de, diríem amb aquesta petita cosa, quan Coromines dona explicacions a tota la llengua i amb un percentatge de plausibilitat molt, molt, molt alt, no? Vull dir que a vegades veiem allò la palla en l'ull, ens fixem amb la palleta aquesta en l'ull alieno i no veiem doncs la immensitat del paller que ha construït Coromines, no?
De totes maneres, també, el que sí que és cert és que Coromines tenia un alt concepte de si mateix, sí. És a dir, que ell sempre procurava corregir, això passa doncs, amb articles de Golsoi publicats també en el Onomasticon, i també ho veiem amb el volum aquest 18è dels epistolaris amb Badia i Margarit, no? que sempre Coromines d'alguna manera demostrava que ell doncs, tenia més fonaments que no pas el seu adversari, no?
Sí, sí, amb això estem d'acord, però jo torno a dir el mateix, és a dir, Coromines va ser el lingüista més ben preparat de la seva generació i de totes les precedents. No només un lingüista català més ben preparat de la seva generació i de tots els precedents, sinó d'un dels lingüistes europeus més ben preparats del seu temps, no? I, bueno, i ell era un home que tenia un caràcter molt fort. Aviam, Coromines, hi ha un epistolari entre el pare i el fill, entre Pere Coromines i Joan Coromines, que és com una mena d'anys d'aprenentatge d'ell mateix. I ell explica, ell era un nen que ara en diríem d'altes capacitats. Era un nano allò, sí, sí, superdotat, no? Llavors, ell explica que estudiava mitja hora de sànscrit, mitja hora de grec, mitja hora d'àrab, mitja hora d'alemany. Jo vaig fer clàssiques. Jo mitja hora només havia tingut temps de preparar, obrir els diccionaris, preparar-me els papers i començar-me a posar. I allà mitja hora havia enllestit el sànscrit, l'àrab, l'alemany. Sí. Clar, era una persona que tenia realment unes capacitats molt grans també... i una autoestima també considerable, sí, això és veritat. Sí.
Bueno, i també des d'un punt de vista positiu, diguem-ne, això, per exemple, es veu en els epistolaris que m'he mirat i que he llegit, que és que té un punt provocador en el bon sentit de la paraula, en el sentit de crear, de provocar discurs, de provocar, penso sobretot amb l'epistolari amb el Joan Sales, que jo que me l'he llegit bastant a fons. És ideal per entendre la feina que feia Joan Sales com a editor, però molt, molt sovint les preguntes o els comentaris que li fa Coromines l'obliguen a repensar la seva feina i l'obliguen a articular un discurs, per exemple, sobre la necessitat de traduir autors nord-americans en català, parlant de Faulkner i de Carson McCullers, me'n recordo en algun moment, no? I no sé, clar, tu, Joan, que has tocat tants... Bueno, tots aquests, segurament això és un element que deu ser constant, no?
Sí, és evident, és a dir, Coromines és un, com ho ha dit en Josep, és un gran escriptor i aleshores domina sempre qualsevol tema que en el que escriu o en el que parla, no? És un personatge realment fora de sèrie en aquest aspecte i aquesta epistolari amb Joan Sales és molt interessant, però també ho és amb el que hi ha amb Francesc de Borja Moll i també amb Carles Riba, que hi ha tota la polèmica amb l'Institut d'Estudis Catalans, quan Fabra doncs, mor i llavors ell assumeix d'alguna manera doncs, la seva vol ser el seu successor. El que passa que Coromines té el problema de que no viu aquí en el país, sinó que passa 6 mesos a Chicago i això l'impedeix doncs, de poder assistir contínuament a les reunions. En fi, i les cartes les llegeixes i és que realment són d'una lucidesa absoluta. És a dir, és un home que sap què vol dir i sap com dir-ho, però la mare de bé.
També és interessant des d'aquest punt de vista repassar, perquè hi ha, vaja, gairebé tot el volum, hi ha moltíssimes cartes d'aquest Llengua i Pàtria, que també heu editat a la Fundació, amb diversos llibres, on hi ha, a més, aquesta idea, que també és molt important, en l'obra i en el pensament i la vida de Coromines, d'una idea de defensa de país i defensa de llengua constant, no? Que el fa fins i tot en un moment determinat denunciar el genocidi franquista en anglès, que crec que és un dels textos que incorporeu de manera inèdita en aquest llibre, no?
Sí, encara tenim la fortuna que encara hi ha materials inèdits de Coromines i que, per tant, de mica en mica, doncs, en la mesura de les nostres possibilitats els anem posant a disposició del públic. I aquest estudi realment sobre el genocidi d'aquesta part de la de lingüística, no només a, no només a Catalunya, sinó també hi ha un estudi sobre diríem el franquisme, el moviment de pagesos de la zona de l'Aragó, no?, per desplaçar-los, etc, que és una denúncia realment molt, molt, molt impressionant, no? I sí, aquests materials, precisament un d'aquests articles que publiquem aquí, que vam publicar aquí de manera inèdita, aquest, en aquest volum de Llengua i Pàtria, doncs per altres veus em van arribar que, per exemple, doncs, la facultat de, a les facultats de Barcelona de Geografia estudien aquest material, perquè és un material doncs, realment del, ambientat als anys 50, escrit als anys 50, que parla de, sobre un desplaçament forçat de pagesos, de ciutadans, i això és un material que realment doncs, és poc conegut, no? Mireu doncs, per quins viarans, sí, sí, no? L'obra de Coromines, sí, sí, doncs, també interessa doncs, la geografia humana, en aquest cas geografia humana, fins al punt que les facultats de geografia doncs, l'estudien, no?
Va, encara dos testimonis més a la tria lingüística que avui hem anat proposant amb aquest especial Coromines, l'editor i filòleg Jordi Cornudella.
D'entrades del Coromines, d'aquestes que fan ganes de tornar-les a llegir i que hi vas de tant en tant perquè t'han divertit una i dues i tres i quatre vegades, n'hi ha unes quantes. Una que recordo molt sovint és Rovell, Rovell, com qualsevol altra entrada del diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, és molt interessant per la quantitat d'informació que conté. És que aquest diccionari realment és una meravella, perquè com a eina de consulta és indispensable i, a més, té això que és el retrat d'un món de variants dialectals que conservem per la pura xamba que aquest home hi va parar l'orella just abans que moltes de les variants es dissolguessin per sempre en el pur incipit de l'estàndard. I per tant és un diccionari molt, també molt, molt, molt divertit de llegir, sobretot per la informació amb què administra la informació, passió científica, filològica, literària, passió d'excursionista, enamorat de cada racó del país i de les paraules que dringuen i com sonen. I aquesta passió es fa especialment personal en les citacions de poetes i prosistes i altres científics, que sempre les amaneix amb desqualificacions intemperants o amb elogis desfermats, que són molt divertits de llegir. I això arriba a l'extrem més hilarant per mi, quan aquesta passió es manifesta en estirabots purament personals de criatura ingènua, sense més referent que el propi gust. I a l'entrada de Rovell, com deia, n'hi ha un que m'agrada molt, perquè al final es deixa anar amb aquesta observació tan poc etimològica i tan llunyaníssimament complementària. Diu, i vaja, no em sortís algú recordant-me els grossers ravioli italians, cosa ben diferent i que detesto.
Sí, no li agradaven els raviolis, eh?
Sí. Sí, és un personatge, ja dic, entranyable. També fa molta gràcia, per exemple, l'entrada de Truita, que ell fa relacionar la truita a la francesa amb la truita de riu. I diu que la truita de la francesa seria una evolució de la truita de riu. Diu, i només cal veure, diu, com el cuiner, quan t'ha fet la truita, la fa saltar, no?, com si fos una truita de riu, no?, i per aquesta, diríem, aquesta imatge, no?, diu que la paraula truita a la francesa, la truita d'ous, vindria de la truita de riu, no?
M'agrada molt, perquè a vegades semblen apòcrifes, les derivacions que poden agafar.
Bueno, és que la llengua, és clar, és que la quantitat d'influències, clar, sí, sí. Aquí la nostra llengua, clar, aquí hem passat quantitat de cultures, de pobles, etc, i tot això poc o molt ha deixat petja. I també cal tenir en compte, és clar, que la llengua s'enriqueix amb metàfores, etc, amb coses que a vegades una cosa et suggereix una altra i acaba anomenant-la, no?
I tant. Fa estona que la Xènia té oberta una pàgina, i ara que és la W, no sé si ho veig bé aquí.
Exacte, sí, exacte. És la W que, mira, per curiositat, com que hi ha poques paraules amb aquesta lletra en català, totes d'origen estranger, l'he obert avui mateix i he trobat una cosa que m'ha semblat deliciosa, que la paraula whisky, de l'anglès whisky, mot manllevat del gaèlic, que en aquesta llengua significa pròpiament aigüeta. I resulta que la paraula vodka, la gran paraula russa, també vol dir aigüeta, perquè és diminutiu de vodà, que vol dir aigua. I jo he trobat aquesta coincidència del vodka, que és una aigüeta, una aigua petita, i el whisky també. no sé realment quin déu s'ho ha empescat, això, però bueno, el mateix déu que inspirava Joan Coromines, segurament.
M'agrada molt que sigui diminutiu, a més a més també sí. ho ignorava. Com
sí, sí.
Per rebaixar una mica.
Sí, els bobadors, ja deia, sí, una aigüeta, no?
La vodka, no? N'hauríem de dir en rus, en femení?
Bueno, sí, en rus és en femení, sí, el gènere, bueno, ara que està...
El gènere tan... muta, no
sí,
passa
el
res.
Gènere exacte, pot ser transgènere també, sí.
Magnífic. Binari. Acabem la roda amb la poeta i filòloga Maria Cabrera.
La paraula que escullo del diccionari de Coromines és corimori, que és una forma derivada, és clar, de cor. El corimori és, cito textualment, mal de cor, defalliment per inanició, i sovint també turbació, defalliment emotiu. La formació és curiosa, és una forma ecoica, és a dir, que imita l'eco, en què es combinen la forma cor i el verb morir, i potser bé, hipotetitza Coromines, de el cor i mor, amb la forma mor deformada en mori per obtenir la rima, o potser de la forma antiga, sento que el cor i moria, amb el subjuntiu antic moria. Coromines ens en dona una ocurrència ben divertida que atesta en la pesada prosa d'un altre Coromines, Pere, son pare. Aquell a qui Josep Maria de Sagarra engaltava allò de «Ets fresca com una rosa, més puta que les gallines i pesada com la prosa de don Pere Coromines». Però, tornant al ronyó de l'assumpte, per dir-ho amb una expressió manllevada també del diccionari, la frase del Prometeu de Pere Coromines feia així. Quan el tren es va perdre de vista més enllà del pont, l'Enriqueta prou va sentir el seu cor i mori, però ni una llàgrima escadossera no li entelà la vista. Trio aquesta paraula per una raó de vocabulari familiar, per dir-ho amb Ginsburg, perquè de qui primer vaig sentir aquesta expressió va ser de la meva àvia Maria, que la deia en plural, coris moris. Devia declinar-la, potser. I si bé després l'he llegida en Víctor Català o Joaquim Ruïra, sempre que hi passo els ulls per sobre em ve al cap l'àvia, que en sortint de missa de 12 espavilava aviat el dinar perquè, deia, tenia coris moris. I amb aquell humor bonomiós de les àvies hi afegia... És que el capellà, és clar, només me n'ha donat una d'hòstia consagrada.
És boníssima la història.
Sí, sí. La meva àvia també la feia anar, aquesta paraula, aquesta expressió. Eh? Tinc una mica de cor i mori, volia dir que tenia gana, no? I que era l'hora de...
Sí, sí.
D'enrapar, no?
Cori Mori, gràcies Maria Cabrera també. I acaba d'entrar a l'estudi amb xiruques, com una famosa foto també de Joan Coromines, la Dolç Beltran, que ens porta... La foto la vas fer tu, Joan?
Sí, la vam fer un dia a casa seva. Un dia que vam poder entrar gràcies a...
Expliquem que efectivament és a casa seva i que crida l'atenció el petit contrast, sí, no?, sí, entre... Sí. Les xiruques...
Fèiem una revista amb el Saül i volíem entrar a casa seva per fer-li unes fotografies i no hi havia manera. Estava tancat a pany i forrellat i aleshores, gràcies a Max Kanner, doncs vam poder fer-ho. És a dir, Max Kanner era el seu editor i per tant tenia molta ascendència i aleshores vam poder entrar-hi en Josep i jo i vam fer unes fotografies que ens va agradar moltíssim poder... entrar a la casa i d'alguna manera obtenir aquestes imatges que semblava impossible.
I tant, i que tantes vegades s'ha reproduït.
Més sí, tant. Sí, sí.
Home, il·lustra molt bé, efectivament, un dels tarannàs, Adolf, que ara abans en parlàvem, no?, que és aquest excursionisme. I vaja, hi ha aquest àlbum Joan Coromines que ressegueix totes les excursions i espais. Eren...
Un miler.
És que un miler, sí, sí. És que aviat has dit, existeixo, hi ha gent que en dues vides no en faria ni 500.
Jo mateix, sincerament, de xiruca n'he gastat poca. I ja, ara que dius això, no? aquella cita d'en Josep Pla que diu jo tinc la impressió que és l'home, referit a Coromines, que treballa més d'aquest país, que treballa d'una manera segura, compassada i llarga. I afegeix que, a la vista de tota la feina que va arribar a fer, en Pla i qualsevol es preguntaria és compatible la vida humana amb tot el que Coromines vol abraçar? Jo em pregunto si és compatible una vida humana amb tot el que va arribar a caminar, perquè és una cosa bàrbara. Aquest és el llibre que precisament els curadors són els nostres dos convidats, que es diu Itineraris, excursions a la recerca del mot, de la paraula viva, i són exactament 1.332 itineraris, l'últim a Iguadassi, des d'Aigüestortes, el 1979. És a dir, que tenia 74 anys. Aquí hi ha 215 excursions descrites en detall, des d'octubre del 23 fins a març del 34, la resta o només diu el nom i la data, o bé diu el recorregut i poca cosa més. La veritat és que l'agafis com l'agafis, o per on l'agafis, com els diccionaris, i quedes atrapat. Per exemple, n'hi ha una, jo ara n'he triat una, que és del Caro, prop de Tortosa, per raons que ara explicaré. Potser perquè m'identifico també amb un personatge que rep, finalment, el qualificatiu d'Enza per part d'en Coromines, no? I també per la proximitat a Tortosa, i també perquè es permet una llicència que em sembla que val la pena de comentar, no? Però, ara m'hi referiré. Però, per exemple, ell que és... o sigui, vas llegint-lo i és com si el sentissis caminar, com si li sentissis les botes. No s'enlaira gaire, en el sentit de que no teoritza, no fa grans generalitzacions, i potser una excepció és precisament quan fa una excursió per terres de Castella la Vella i deixa un comentari que em sembla memorable. Diu: és ben veritat que aquest paisatge dona una impressió d'eternitat, però l'eternitat per a l'home és la mort. D'una terra així sembla que no n'ha de sortir mai més cap obra humana. I després, això és gener del 28, que també he fet una excursió des de Navacerrada, que acaba, diu: macat, glaçat i las al xalet de Penyalara. També n'hi ha una altra, en terres d'en Jordi Puntí, que acaba a l'hostaleria de la Salut, en una excursió que fa des de l'Esquirol, ara Santa Maria de Corcó, fins a Vic, que arriba a trucar a l'hostaleria quan ja són, em sembla, quarts de dues de la matinada, i el capellà no l'obre, i a còpia de pregs i de discussions l'acaba obrint, amb el compromís de Coromines de que no ho explicarà ningú, perquè és que el capellà ho té prohibit, i que finalment li dona dues mantes, però l'home passa un fred horrorós. Bé, és que l'agafis per on l'agafis, però jo m'he centrat en aquesta excursió al Caro, que és l'itinerari número 99, i que, perquè ens en fem càrrec, de Tortosa a Roquetes, al barranc de Ferrubió, Coll del Cargol, Tossa del Rei, el Mascà, Canal de l'Esquirol, Ascensió a Caro per les parets meridionals, Pas del Cavall, atenció, Pas del Cavall, ara ho explicaré, el Mascà, Carlares i tornada a Tortosa pel Mascà i Coll del Cargol. No, això ni tan sols Coromines ho podia fer en un sol dia. Va ser els dies 6, 7, 8 de gener de 1928 amb un amic, en Víctor Guillén, i amb un company d'aquest, un tal Renom, que és el que després rebrà. Ell, ja ho sabem, precisament a Itineraris es subtitula Excursions a la recerca del mot, de la paraula viva, i ja el primer dia explica que trobem el pastor i li fem dir els noms d'aquells varals. La segona nit les passen magres, i ara llegeixo Coromines, que efectivament és molt bon escriptor. Diu: tota la nit bufa un vent impetuós i huracanat que sacseja bàrbarament la nostra frèvola tenda. Amb prou feines podem aclocar l'ull amb el temor que d'un moment a l'altre voli pels aires i ens deixi sense recés en aquesta nit crua d'hivern. Total, que el tal Renom, després de la nit que ha passat, decideix que ell es queda allà, en aquell lloc, mentre els altres dos decideixen pujar al Caro. Aquí en Coromines ja fa constar que el company Renom va resultar en un fracàs com a excursionista. L'ascensió al Caro és penosa i arriba a un punt en què diu que l'amor propi intervé, fem un darrer esforç i assolim el cap de la serra i en pocs minuts més al cim a les 10:10. Sempre és molt precís. La baixada potser encara és més difícil. I abans he dit, no?, el Pas del Cavall. El Pas del Cavall. Explica que van baixant per un còrrec que fa com una mena d'embut i que va parar a un punt en què a la dreta hi ha un precipici i a l'esquerra, diu, comença un relleix entre dues granonades de cingles. Una mica més enllà hi ha el bosc, i en allà podran dir que estan salvats. Però, ve d'aquí que de sobte, una roca baixa barra el pas. Per dalt acaba en cantell. I torno a llegir. Fent avançar el cos, sempre cama ací, cama allà, i sense mirar la timba que es bada a la dreta, arribem a l'altre extrem i, donant-nos embranzida, saltem per damunt de la canaleta. I aleshores resulta que això del Pas del Cavall, això no els he dit pas cap pastor, que... No, això s'ho han pescat ells. Són ells qui han batejat com a Pas del Cavall aquell punt perquè justament han avançat cam ací, cam allà. Després es tornen a trobar amb el company Renom, que no ha plegat la tenda, que és com havien quedat, i Coromines diu que aquell xicot és un sòmies. Sòmies. A casa meva diuen, o deien, sòmines. I... total, que al final decideixen que aquell home més val acompanyar-lo a Tortosa, perquè si no encara acabarà la cosa malament, renuncien al desig d'anar al Tossal del Rei, la tornada està plena de melangia i de sofriment moral, diu, d'haver d'anar esperant i encoratjant, a vegades empenyent materialment, el pobre Enza que ens acompanya. Està cansat, però també va a poc per peresa i embrutiment. Perquè segurament aquestes excursions, més enllà de la recerca del món, no, l'excursionisme té un fons, diguéssim, d'escola moral, no, d'allò de trampar el caràcter.
Sí, però quina exigència, no?, ser sí. company d'excursió en Coromines. No?
Sí, però és que Coromines era un bon excursionista i feien excursions, diríem, ja de professionals, vull dir que...
De 6.000 metres que...
Sí, feien...
Mira, que abans dèieu el material que s'enduia, em sembla que ho tinc per aquí localitzat, ara ho he dit massa...
El que portava la motxilla...
De pressa, tot el que arribava a portar a la motxilla, sí. que, fixa't tu, és una nota a peu de pàgina, diu... llista completa d'estris d'excursió de Joan Coromines que tenia apuntada en una de les seves llibretes de notes de camp. Motxilla, guies, mapes, guia ferrocarril, ganivet, got, coberts, capses, plats, escudellòmetre, fogó, esperit de vi, oli, mistos, tovallons, ous, pa, viandes fredes, esmorzar, vi, sal, postres, xocolata, calçat de recanvi, abrigall, guants, capell, bastó impermeable, vestit, corretja, portamonedes, cartera, carnet, rellotge, llapis, ploma, mitjons de recanvi, mitges, lligacames, camisa, corbata, llanterna i pila, màquina de fotografiar, mocador de recanvi, pinta, capsa, ulleres, gilet, tenda, manta, sac de dormir, brúixola, higròmetre, diari, gases i tafetà, fil i agulla, cordill per llegir, sabó i piolet. Ho he dit malament. Cordill per llegir, algun llibre, m'imagino, sabó i piolet. El que devia pesar.
Clar.
Home, qui no surt de casa sense l'escudellòmetre?
No, que jo crec que és el... I el piolet, no, ja. També, que serveix per matar Trotsky, per exemple.
Exacte.
Sí.
Aquí trobaríem una derivada de Coromines, però que una de les coses interessants, i també m'imagino que aquest itinerari us recull, és que efectivament hi ha un lligam important entre l'onomasticon i el seu anar a peu i les seves excursions permanents, no? Que imagino que també el farcia de tot de documentació, de testimonis vius de cada racó, de cada espai. No?
Sí, evidentment, és a dir, és allò, és el material inèdit, no?, que amb què va confegir una part dels seus diccionaris, no? Allò que dèiem d'anar a buscar doncs, la paraula viva, que, és a dir, aquesta sensació equivocada que hi ha del lingüista com una persona només de biblioteca, només d'arxius, és veritat que hi ha aquesta feina, perquè, és clar, pensem que totes aquestes enquestes que llavors feia, clar, això eren unes llibretes que anava apuntant tots els termes amb transcripció fonètica, etc. I llavors tot això s'havia de passar les cèdules, que ell en deia, les fitxes, cada una s'havia d'entrar i ordenar alfabèticament, és a dir, llavors això li portava una feina que habitualment feia llavors quan era a Chicago, doncs la tasca aquesta de fer el buidatge de les llibretes de camp i passar tot aquell material que ell havia recollit, això s'havia de transcriure i s'havia d'ordenar dins del seu cedulari, dins del fitxer.
Sí, el cedulari era el seu ordinador, és a dir, que en allà hi conservava tota la informació que ell havia pogut recollir. Per això, quan perd els seus cedularis a França, a causa de la Guerra Civil, doncs té un gran disgust, sort que finalment doncs, els pot recollir, no? Però clar, era la feina que havia fet durant tota la seva vida, no? Almenys els primers anys, no? que si es perdia, doncs tornar a començar...
No hi havia còpia de seguretat.
No.
Clar, pel que fa això també de les excursions, aquí un dels itineraris explica ell una excursió que uns amics van anar aquí al Pirineu i van estar a punt de deixar-hi la pell perquè se'ls va fer de nit i és a dir, pràcticament hi deixen la pell. Realment és un testimoni molt, molt impressionant, doncs això dels perills que també té, que els perills també que té la muntanya. I també Coromines, és clar que es va passar una part important de la seva vida a Chicago. Ell explicava que allà, esclar, Chicago és una ciutat que està a prop dels grans llacs, al nord dels Estats Units, tocant ja al Canadà, i tot allò es veu que és una terra que és molt plana, i com a molt hi ha turonets, i esclar, ell això el feia podrir, perquè ell el que li agradava, ho explica en una carta, a ell el que li agradava era, doncs, esclar, el Pirineu, li agradava, doncs, a les muntanyes d'aquí, que ell li permetien, doncs, escalar, i veu que allò... I a més es queixava que diu, aquests americans ho tenen tot tan ben muntat que és impossible perdre's, no? És a dir, que ja està tot tan ben indicat que quan surts d'excursió no hi ha manera, perquè a ell li agradava embuscar-se i li agradava perdre's i trobar el camí,
I es perdia, I, sí. Per exemple, el Puig de la Segoda, sí. Que em sembla que és fins a la quarta. Sí. Una vegada per raó climàtica, però les altres dues perquè tampoc no troba ningú que li indiqui mínimament el camí.
Sí, és que pensem que, per exemple, ell el cap de setmana que sortia, a vegades sortia a l'hivern o sortia en plena nit i no hi havia llanternes aleshores. I, per tant, sortia amb la llum de la lluna que encara quedava i sortia de nit a començar a caminar, amb alguna cosa. Vull dir, és impensable, no? És dir...
Sí, sí, la lluna, la bruna, eh?
Sí, la bruna, exacte.
Aquí hem de recordar-ho. No volia acabar sense preguntar-li al Jordi Puntí que no s'escaparà ell sense dir-nos o triar també la seva paraula, que m'imagino que algun, no? Alguna preferència lèxica deus tenir.
Doncs mira, no et puc ajudar.
No en sabria dir una.
Saps què passa? Que sí, en tenia una i a més abans que parlàveu del germà Colón, recordava un article del germà Colón parlant d'aquest llibre que és Pèlag. Però no tinc el diccionari i no l'he pogut mirar per abans de venir. Sé que en Pèlag hi ha tota una confusió entre Pèlag, si la fa venir de Apel·lagós, o de fet la paraula no és Pèlag, sinó és Apel·lagós, que si la fa venir de Pèlag o Apel·lagós, que llavors l'ha de fer venir de Pega, però em sembla que fa com una unió de Pèlag i Pega, parlant dels vaixells que s'embarrancaven en els mars pocs profuns. Em sembla que era una cosa així. Però no la recordo.
No
m'ho he pogut mirar. No, jo volia fer encara, si em permets, una pregunta, perquè al voltant, no tant del Joan Coromines com de la Fundació, perquè casualment últimament dos llibres que he tingut a les mans i que m'han agradat molt, he vist que estaven editats en part per la Fundació. Un és la traducció de Carné del Pickwick, que hi surt la Fundació, i l'altre és el llibre d'assajos de la Dolors Oller, no?, Pel camí de Carné, que també heu publicat juntament amb Curial. I volia preguntar quin paper fa la Fundació en aquest tipus de llibres i quins projectes teniu ara per publicar, si teniu alguna cosa prevista...
A veure, la Fundació Pere Coromines és una fundació molt, 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 però molt, molt modesta.
Cinc vegades.
Sí, és tan modesta
si
que...
Si mai algú té una proposta per fer, recordeu aquesta frase.
És tan modesta que, de fet, només hi treballo jo a mitja jornada. Vull dir que... I llavors, per tant, fem tot el que jo, amb la col·laboració d'altres, entre els quals, evidentment, amb Pujades, i altra gent, doncs, podem fer. I llavors, esclar, la finalitat de la Fundació era, en principi, preservar, divulgar i continuar l'obra de Coromines. La Fundació no es diu Joan Coromines, sinó perquè Pere Coromines sentia una veneració tan gran pel seu pare que va voler que la seva Fundació portés el nom del seu pare, Pere, per tant, es diu Pere Coromines. Llavors, els objectius de la Fundació, al marge del voltant de la seva obra, són molt grans. I a vegades ens pleguem també, no podem, com en el cas aquest de l'edició bilingüe del Pickwick, o en el cas d'aquests dels articles de la Dolors Oller, també sobre Carné, no volem renunciar també a aquestes coses que potser s'allunyen una mica del que seria els objectius estrictes de la Fundació, però que també ens donen, és a dir, diríem, ens donen accés a un públic més ampli del que seria pròpiament, doncs, quan fem coses més aviat més de lingüística o més en el cas d'epistolaris o etcètera, no? I fem, en el cas, per exemple, del Pel camí de Carné, de la Dolors Oller, això s'ha fet en col·laboració amb la Universitat de Girona. Aquí li estem molt agraïts perquè nosaltres pensem que moltes coses, si no és amb la col·laboració d'altra gent, doncs és impossible fer-ho. I el cas del Pickwick, que ens va portar molta, molta feina, perquè un dels curadors és el meu germà, el doctor Joan Ferrer, i l'altre, el doctor Jaume Coll, el gran especialista en Carné. Són gent que treballen molt escrupolosament i realment a vegades fan perdre la paciència i tot, no? Però són molt exigents amb la feina i, per tant, això vol temps i vol molts esforços. I en el cas del Pickwick, sense la col·laboració inestimable d'Univers, no? De l'Enciclopèdia Catalana no hagués estat possible.
Per descomptat, en tots els casos són grans aportacions que efectivament dimensionen la feinada que feu a la Fundació, més enllà del llegat Coromines, que només amb això ja continua, deia a l'inici, generant moltíssima bibliografia, i n'és una bona mostra els molts epistolaris que continuen per fortuna sortint i publicant-se i donant encara testimoni d'això, d'un home ingent i d'una obra ingent que avui hem mirat des de Ciutat Maragda d'homenatjar i que podríem seguir fent excursions discursives durant moltes hores perquè efectivament donaria per molt més. En qualsevol cas, gràcies a en Josep Ferrer i Joan Pujades, com sempre, per portar-nos la seva obra i fins una altra. Gràcies.
Gràcies.
Jordi Puntí, Xènia Dols, que vagi molt bé.
Fins aviat.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I avui, consagrats a la llengua, a Coromines i a tota l'etimologia i a la celebració del que implica i a l'origen de la paraula i dels filòlegs i dels lingüistes que han fet una mica més rica i sobretot més diversa la nostra llengua, saludem en aquest punt el Joan Lluís. Lluís, com estàs?
Estic molt bé, gràcies, David.
Que també l'enriqueix des de molts punts de vista i també busca Ciutat Maragda.
Fem el que podem.
Ja ho sabeu, també busca des de la ficció paral·lels diversos que aglutinin aquesta idea. En el cas d'avui, la lingüística, suposo, m'imagino que també has trobat algun fil narratiu per explorar.
I tant, un fil magnífic, ho he de dir, una novel·la magnífica que ens ve d'Hongria. Un autor potser no gaire conegut, que es deia Ferenc Karinti, amb una novel·la que ha estat traduïda en moltes llengües, però que, curiosament, he trobat molt poca gent que en sapigués res. És una novel·la que es diu EPP. EPP no es tradueix, és una paraula que no existeix en cap llengua. Per tant, anem tranquils, EPP. I és la història d'un lingüista, una història absolutament increïble. Cal imaginar un lingüista, en la novel·la és hongarès, però podria ser Joan Coromines o algun lingüista d'avui, la Carme Junyent, en Pau Vidal, el que sigui, que se'n va en un congrés internacional de lingüística per parlar de lingüística amb d'altres lingüistes, com solen fer aquesta gent, però surt amb avió, aterra l'avió, arriba a l'aeroport i s'adona que s'ha equivocat d'avió, cosa que, bé, és una mica inversemblant en una realitat, però no vivim sempre en la realitat, en aquest cas en una faula, a l'interior d'una faula molt bonica. I llavors s'adona que no entén la llengua que parla la gent, i l'estrany una mica perquè parla moltes llengües aquest lingüista, i no només en parla, sinó que, com mínim, les identifica. I la llengua d'aquest país, d'aquest aeroport, no és capaç d'identificar-la. I tampoc, cosa que encara trobo més greu, no és capaç d'identificar l'alfabet. I d'alfabets n'hi ha pocs. Bé, n'hi ha uns quants de sistemes d'escriptura al món. A hores d'ara hi ha 20-25 que funcionen, més o menys. I, evidentment, no tothom o ningú és capaç de llegir tots aquests alfabets, però més o menys algú que s'hi entén és capaç d'identificar-los. És a dir, és aquesta llengua o és aquesta família de llengües. Però amb aquest alfabet d'aquest aeroport, no. Llavors, què passa? No ho sap. I no ho sap i no ho sabrà en cap moment de la novel·la. Perquè no hi ha absolutament cap manera per aquest lingüista de fer-se entendre per ningú. És a dir, no hi ha cap punt de contacte entre totes les llengües que parla ell i la llengua que parla la gent d'aquest país. La gent d'aquest país té una característica estranya, és que són tots exclusivament monolingües, només parlen la seva llengua, no hi ha cap que entén res del que digui el lingüista i res del que digui aquesta gent el lingüista no ho entén tampoc. Ni tan sols hi ha aquestes famoses paraules viatgeres, saps? Les paraules que es diuen més o menys igual en moltes llengües i que permet de tenir alguns punts de contacte, per exemple, aeroport. Ni tan sols això. I llavors es troba absolutament perdut, acaba sortint a l'aeroport i va cap a la ciutat, fa proves, diu, no passaré, soc lingüista, aprendré la llengua, però no ho aconsegueix, perquè diu, és que sembla que fins i tot la manera que tenen de dir bon dia canvia no només d'una persona a l'altra, sinó d'un dia per l'altre. Però, en canvi, tots s'entenen entre ells perfectament. I llavors, què li passa a aquest lingüista? Doncs, ho sabem, però tampoc no ho sabem perquè ell tampoc no ho sap. Acaba trobant una feina, però no sap de què serveix la feina. Acaba tenint una relació més o menys amorosa, però no sap de què va. Fins i tot acaba participant en una insurrecció popular, una mena de revolució, i va, però no té cap idea de les raons d'aquesta revolució, ni de quines són les conseqüències, ni de què passa al final de tot. És un llibre que podria ser molt angoixant. Se sent l'ombra de Kafka, evidentment. Segur que tothom hi està pensant. Clar. En Kafka. Evidentment. Però és un Kafka una mica més lleuger, més amè. Karinti era un hongarès que va viure de ple l'època soviètica, no era anticomunista, no va tenir aparentment, pel que sé jo, cap problema amb el règim comunista, va ser un escriptor molt valorat, però sí que és difícil no fer un punt de comparació amb el que podia ser un sistema burocràtic a la manera soviètica. És una novel·la molt, molt recomanable. Llavors, ignoro si a Catalunya o als Països Catalans hi ha alguna persona capaç de traduir de l'hongarès al català directament. Ho hauria hagut de verificar potser abans, però no ho he fet, no ho sé. Espero que sí, perquè realment valdria molt, molt la pena que aquesta novel·la es pogués llegir en català i, evidentment, traduïta directament de l'hongarès i no passant per alguna llengua pont com es fa o com es feia i que cada vegada es fa menys. EPP es diu, amb tres accents a cada E. EPP, de Ferenc Carinti, una novel·la del 1970.
Jo crec que sí, és a dir, que crec que sí que hi ha gent facultada per traduir directament de l'hongarès al català, més encara al segle XXI i a aquestes altures del partit, diguem-ne, perquè, efectivament, aquesta era una pràctica, aquesta que cites, més aviat antigota i s'havia fet amb llengües pont, però vull pensar, m'agrada pensar que, per exemple, els llibres de Sándor Márai, un autor interessantíssim i autor hongarès conegut i celebrat, doncs, han anat directes a l'hongarès al català, m'agrada pensar-ho, diria que Empúries, per tant, segur que la trobarem i que, a més, s'apuntarà a aquesta proposta, Joan Lluís, perquè certament és interessantíssima, tota la peripècia d'aquest personatge. Per tant, gràcies pel llibre i, com sempre, i per la proposta i fins la setmana que ve, que vagi molt bé.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona. Ce soir au bar de la gare, il aura garé noir, il n'arrête guère de boire, car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter, sa Katia l'a quitté, il a fait chou blanc, ce grand duc avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de rue, ce blanc, attaquique.
I avui, amb aquest monogràfic lingüístic, volem acabar amb una cançó que problematitza la llengua fins al més enllà de la invenció, a càrrec de Bobby Lapointe. Amb vosaltres, com sempre, Adolf Beltran, Dolors Joanola, Rosa Silloé a la consola i un servidor, David Guzmán. Bobby Lapointe, Tacatitaquité. Tic-tac, tic-tac, tacatitaquité.
Sonnerie.